L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Dilluns 5 de febrer comencem la setmana i ho fem encara amb aquest temporal de precipitacions que en els punts més alts de les muntanyes de Prades a la Conca de Barberà han estat en forma de neu, lleus enfarinades en punts com Rojals, el Tossal de la Baltasana o, per exemple, també a la Casa Forestal de la Pena. Avui parlarem d'aquest temporal i també de quina trajectòria ha de tenir aquestes pluges que encara continuen en alguns punts de la comarca, com per exemple a l'Espluga de Francolí i que en les properes hores encara s'allargaran. En aquest informatiu dia i coneixerem la predicció meteorològica, però també els parlarem d'altres notícies. Per exemple, que aquest dissabte es va fer el simbòlic comiat a Poblet de l'any Muntanyola per donar pas al de Vidal i Barraquer, un acte de cloenda del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola que avui reviurem aquí a l'Espluga FM Ràdio. I també els parlarem d'altres notícies, perquè el nou pavelló de l'Espluga de Francolí, que ja està a les acaballes de les seves obres, de fet, està doncs pràcticament enllestit, en queden doncs les últimes millores que es faran en els propers 15 dies o 3 setmanes, així ho preveuen des de l'equip de govern del consistori Esplugui, però amb tot encara no hi ha data d'inauguració. Per què? Doncs perquè l'equip de govern està a l'espera de la constitució del nou govern de Catalunya per aconseguir així que alguna autoritat representativa de la Generalitat pugui venir a inaugurar-lo. En parlarem també d'aquest fet que doncs, Joan Amigó, regidor de Serveis Municipals, va explicar en el ple del passat dijous. I també avui explicarem que Fecsa Endesa ha comprat dos parcs eòlics de la Conca de Barberà i amplia així la seva quota d'energia sostenible, dos parcs que es tracta de Forès i el de Passanant i Belltall. Notícies que també acabarem avui amb un apunt de l'Espluga FM Ràdio, perquè aquesta emissora, la que escolten, ha tancat el gener amb una tendència que ja venia registrant des del passat 2017, i és que és el mitjà de comunicació de la Conca de Barberà referent a les xarxes socials, líder amb més interaccions, i per això avui us explicarem aquestes dades i ja d'entrada us donem les gràcies per la vostra confiança. Comencem així, aquests són els titulars, les notícies d'aquest dilluns 5 de febrer.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I com dèiem en començar en aquesta portada, avui molt atents d'aquest temporal de precipitacions que ja està en les acaballes en les seves darreres hores, però que des d'aquest dissabte i sobretot diumenge ha sumat a precipitacions força continuades a la Conca de Barberà i que en alguns punts ha estat en forma de neu, sobretot a les cotes més altes de la comarca. Els punts més elevats de les muntanyes de Prades han despertat enfarinats aquest dilluns, com per exemple el Tossal de la Baltasana, de 1.203 metres d'altitud, també a Rojals, pràcticament als 1.000 metres, i a la Casa Forestal de la Pena, per sobre dels 800, a punt d'arribar als 900 metres d'altitud, de 881 metres. Per tant, per sobre dels 800, aquestes precipitacions han estat en forma de neu. No va ser així, per exemple, a Vilanova de Prades, on aquesta enfarinada no ha pres terra. Sí que ho ha fet, per exemple, al municipi de Prades, on en alguns moments d'ahir doncs sí que aquesta neu va prendre terra i sí que doncs va agafar, però les acumulacions no van ser simbòliques. Parlem d'una enfarinada. A la resta de la Conca de Barberà, la protagonista ha estat la pluja. La precipitació acumulada, per exemple, a l'Espluga de Francolí des del dissabte és de 28,5 litres per metre quadrat, segons l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya, que té instal·lada a l'Espluga Parc, al municipi. La temperatura mínima a l'Espluga de Francolí d'aquesta matinada ha estat de 2,4 graus positius. D'altra banda, a Santa Coloma de Queralt s'han registrat 21,8 litres per metre quadrat i aquestes serien les precipitacions a la comarca, acumulacions que no han estat per sobre dels 30 litres per metre quadrat en general. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquestes precipitacions continuaran a la Conca de Barberà al llarg del matí i s'obriran clarianes de cara a la tarda. Entrem, doncs, en aquesta predicció, en tot el que encara ha de succeir durant la jornada d'aquest dilluns 5 de febrer. Centrem l'atenció, doncs, avui en la predicció meteorològica, en aquest espai del temps. Xevi Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Com continuarà aquest capítol, aquest episodi de pluges al Camp de Tarragona?
Hola, molt bon dia. Doncs avui, pel conjunt de les comarques del Camp de Tarragona, la situació meteorològica ve dominada encara per aquesta perturbació, una perturbació que ens envia vents de llevant i que al llarg d'aquesta jornada facilitarà, doncs, que les pluges siguin forces generals a totes les nostres contrades. Les precipitacions acumulades fins al moment d'avui, entre les d'ahir i les d'avui, assoleixen els 50 litres per metre quadrat, com per exemple a Mont-roig del Camp i a la resta d'altres poblacions properes entre els 20 i els 15 litres per metre quadrat. Doncs bé, de cara a avui, el que dèiem, encara precipitacions, ambient fred, i sembla que de cara a demà, a partir de migdia, la precipitació ja començaria a minvar i a la tarda, en principi, ja s'obririen algunes clarianes. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Xavi. Com dèiem, remarquem que aquest temporal de precipitacions de les darreres hores, que doncs, gairebé ha durat tot el cap de setmana, però, per exemple, a les cotes més altes de la Conca de Barberà aquesta matinada ha estat en forma de neu i així s'han despertat alguns punts més elevats de les muntanyes de Prades, amb aquesta petita enfarinada, per exemple, com els dèiem, al Tossal de la Baltasana, a Rojals o a la Casa Forestal de la Pena. Ens seguirem informant a esplugafmradio.cat i també els propers informatius d'aquesta casa, com saben, de dilluns a divendres a les 11, a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre. Continuem, però, amb d'altres notícies.
Més informació a esplugafmradio.cat.
I simbòlic comiat a Poblet aquest dissabte de l'any Muntanyola per donar pas al de Vidal i Barraquer, acte de cloenda que avui els expliquem. El Camp de Tarragona va concloure aquest dissabte l'any Muntanyola dedicat al centenari del naixement del poeta i capellà espluguí Ramon Muntanyola amb un acte simbòlic al monestir de Poblet. I aquest lloc no era casual perquè el 1968 un grup de preveres va encarregar a Muntanyola l'escriptura de la biografia de Cardenal Vidal i Barraquer que va publicar el 1970, poc abans d'emmalaltir i morir el 1973 a Salou. Per això, aquest 3 de febrer, aquest passat dissabte, es va aprofitar per presentar de forma oficial la reedició revisada de l'obra culminant en prosa del capellà espluguí en dos volums, Vidal i Barraquer, el Cardenal de la Pau. Aquesta és la reedició de la biografia del Cardenal Vidal i Barraquer que s'ha reeditat amb motiu d'aquest centenari. Els actes van comptar amb les màximes autoritats del territori relacionades amb la figura de mossèn Ramon Muntanyola, com per exemple l'abat de Poblet, Octavi Vilà, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el vicari episcopal, volíem dir, Joan Miquel Bravo, el director de Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Jordi Agràs, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i el coordinador del centenari de mossèn Muntanyola, Josep Maria Vallès, entre d'altres autoritats, com l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza i el diputat Ferran Civit o l'exconseller, per exemple, també Joan Maria Pujals, autor de l'antologia poètica de Ramon Muntanyola, que també s'ha presentat durant aquest any de celebració del seu centenari del naixement. Els actes de cloenda van començar aquest dissabte a les 10 del matí a l'església de Santa Maria de Poblet, on l'abat del monestir, Octavi Vilà, va oficialitzar l'Eucaristia solemne en record a mossèn Ramon Muntanyola. Un dels moments més simbòlics d'aquesta missa va ser el de la consagració del vi utilitzant el calze de Catalunya, un obsequi rebut pel mateix Muntanyola per subscripció popular i que conserva el Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla de l'Espluga. En una entrevista a l'Espluga FM Ràdio, que després escoltarem, l'abat de Poblet, Octavi Vilà, va recordar que Ramon Muntanyola estimava moltíssim el territori i, segons Vilà, La relació entre Muntanyola i el cardenal Vidal i Barraquer va ser de passió des que l'Espluga va ingressar al seminari en temps del mandat de l'arcabisbe de Cambrils. Això fa que Muntanyola escrivís una biografia que era atípica i que transmet el sentiment i passió que tenia pel cardenal, explicava Octavi Vilà, el pare abat de Poblet. Un dels altres moments destacats d'aquests actes de cloenda del centenari de mossèn Ramon Muntanyola va ser el concert de l'Escola Cantorum de la Selva del Camp, lloc on el capellà també va ser enviat com a càstig a la publicació des dels Omells de na Gaia de la revista catalanista Ressò. En represàlia i com a sanció jeràrquica, l'any 1951 va haver d'ingressar a la Casa d'Exercicis de la Selva del Camp. Allà va viure 20 anys, que va aprofitar per escriure desenes de poesies i estendre la seva doctrina. L'Escola Cantorum va ser fundada en aquella època per Joan Vilalta, músic salvatà, avi dels músics espluguins Joan i Edu Vilalta, del grup Apalanque, Marta i també Anna i Jordi Amigó. Avui dirigida per Joan Maria Vilalta, va oferir doncs aquest dissabte la versió musicada de diversos poemes nadalencs de mossèn Ramon Muntanyola i dels versos de Sant Pere del Puig, l'ermita de la Selva. El moment més destacat, però, va ser el de l'estrena de l'obra El cardenal proscrit, amb les lletres de Ramon Muntanyola i la música de mossèn Valentí Miserax. L'acte de cloenda d'aquest centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola també va servir alhora per donar pas al del 2018, aquest any Vidal i Barraquer, en el qual es commemoren els 150 anys del naixement del cardenal i arcabisbe de Tarragona, nascut a Cambrils el 1868 i perseguit durant la Guerra Civil pel seu suport a la República, empresonat a Montblanc i finalment exiliat al Vaticà i després a Suïssa, on va morir el 1943. Muntanyola, per això, va escriure entre el 1968 i el 1970 la biografia del que ell va anomenar el cardenal de la Pau, un text que li va encarregar un grup de líders religiosos reunits, volíem dir, perdoneu, a Poblet l'any 1968. Per això, aquest dissabte, més de 150 persones van tornar al monestir, com els deien, per recordar aquell moment amb motiu de la presentació de la reedició de la biografia escrita per Muntanyola i ara publicada per publicacions de l'Abadia de Montserrat sota la cura de Josep Massot i Montaner. L'acte de presentació es va fer al Palau de l'Abat del Monestir de Poblet i en els propers mesos també es repetirà, per exemple, a Reus, Tarragona o Cambrils. En una entrevista a l'Espluga FM Ràdio, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, va destacar les complicitats entre tots els municipis en aquest centenari i que durant doncs, tot aquest any s'han celebrat múltiples actes per posar en valor l'obra i el pensament de Muntanyola. Segons Rovira, el capellà esplugui va destacar per la seva filosofia de la no violència i del perdó. L'alcalde de l'Espluga considera que molts dels fets que van passar en aquell moment avui tornen a ser d'actualitat. En declaracions a l'Espluga FM Ràdio, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va destacar la profunda petjada que va deixar Muntanyola pel territori com a poeta, sacerdot, patriota i defensor de la llengua catalana. Segons Poblet, d'aquest centenari n'han quedat un reguitzell de testimonis com l'antologia poètica, la reedició de la biografia Vidal i Barraquer o les poesies musicades. Muntanyola deia coses, remarcava el president de la Diputació, que eren incòmodes en aquell moment, moltes de les quals encara són vigents, assegurava el president Josep Poblet. El coordinador dels actes del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola, Josep Maria Vallès, va posar de relleu la implicació de molta gent amb més d'un miler d'assistents a la quarantena d'actes que s'han celebrat arreu del Camp de Tarragona. Així valorava Josep Maria Vallès aquest centenari dedicat al poeta i sacerdot esplugui.
Molt positiva per la implicació de tantíssima gent. Hem fet una quarantena d'actes, crec que hem arribat a un parell de milers de persones entre tots els llocs on s'han fet actes, tant si han sigut les conferències com lectures de poemes, les lectures de textos que es van fer a l'Espluga, molta gent i molta resposta i molta implicació de tothom a tot arreu on s'han fet. Jo sempre dic des de Senan fins a Tarragona, no? Que ja és molt, perquè és clar, si Senan o Mont-ral doncs són pobles molt petits, doncs a Reus o a mateix Tarragona, a la Selva del Camp, al Cuber s'han fet, i naturalment a l'Espluga també, no? Per tant, molt positiu.
Una quarantena d'actes que per Josep Maria Vallès han estat importants per tornar a reivindicar i a posar en actualitat la figura de Muntanyola.
Que hem posat novament en valor la figura de mossèn Ramon Muntanyola que per nosaltres és un patrimoni que ens ha semblat que calia, aprofitant la celebració del centenari, doncs, tornar-la a posar en valor, no? I creiem que es respon a això.
Conferències, lectures de poemes, taules rodones i presentacions de publicacions, entre d'altres, han servit des del febrer del 2017 i fins aquest 2018, fins aquest dissabte, per recordar les diverses facetes de mossèn Muntanyola. En total, s'han celebrat una quarantena d'actes a l'Espluga, Montblanc, Tarragona, Reus, la Selva del Camp, Senan, Alcover i Mont-ral, que acabaven aquest dissabte al monestir de Poblet. Continuem amb més notícies, però ja els avancem que en el final d'aquest informatiu escoltarem aquestes entrevistes que el periodista Javier Lozano, company de l'Espluga Audiovisual, va fer, doncs, a aquestes autoritats que van participar en aquest acte de cloenda. Continuem, doncs, amb altres notícies i ara tornem en aquest capítol, l'acte de cloenda del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola. La construcció del nou pavelló de l'Espluga viu ja els seus últims dies, després que les obres s'hagin allargat més del previst per la instal·lació d'una tanca de pista d'hoquei, que no era reglamentària, que es va haver de canviar, i també per el subministrament d'uns vidres, això en el 2017, en el desembre, que també van endarrerir llavors les obres. En qualsevol cas, aquestes obres sí que ja viuen l'última setmana. Aquesta setmana, doncs, s'ha d'instal·lar la connexió de gas i d'aigua i només quedaran millores externes que des de l'equip de govern es preveu que es puguin executar en uns 15 dies o 3 setmanes com a màxim. Tot i això, el regidor de Serveis Municipals, Joan Amigó, assegura que l'equipament, doncs, està pràcticament enllestit, però que l'equip de govern està pendent de la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya per concretar la data de la inauguració d'aquest pavelló municipal. Aquesta decisió la va explicar Joan Amigó durant el ple municipal i sorgeix de la voluntat de l'equip de govern de comptar amb algun representant del govern català per encapçalar la inauguració d'aquesta nova instal·lació esportiva. Escoltem, doncs, a Joan Amigó, així ho explicava en la darrera sessió del ple municipal celebrat aquest passat dijous.
I estem a l'espera una miqueta per la inauguració del pavelló, de si hi ha govern, de si no hi ha govern, de... però com que la cosa pinta molt malament, al final haurem d'acabar decidint nosaltres quin dia inaugurem. L'altre dia de la fira, amb el conseller Turull, que va ser conseller de presidència, que és d'on penjava la Secretaria General de l'Esport, li vam comentar i diu: a més, espereu que hi hagi govern. Però clar, encara no havia passat lo d'aquesta setmana i esteu una miqueta a l'espera, que tampoc volem que ens enviïn un funcionari de Madrid a inaugurar el pavelló, no?
El regidor de Serveis Municipals de l'Espluga deia que l'aplicació de l'article 155, el que no ha de fer tampoc, és que l'Espluga no pugui inaugurar aquest pavelló. Remarcava, doncs, que estaran a l'espera de la constitució d'aquest nou govern, però que, com escoltarem, doncs, si això s'eternitza, si s'allarguin aquests tràmits de constitució i, doncs, en les properes setmanes no hi ha govern, doncs, faran una inauguració amb representants locals. Com els dèiem, també, aquest pavelló, que en aquesta setmana acabarà ja amb les obres, principalment, doncs, com els dèiem, amb la connexió del gas i aigua, que queda pendent per aquesta setmana, i en les properes es continuarà ja amb les millores externes, totes aquestes accions que s'han de fer en l'exterior del pavelló i que es preveu que puguin executar-se en uns 15 dies o 3 setmanes. Així ho explicava Joan Amigó.
I ara, com a ajuntament, doncs, haurem de veure la urbanització exterior i algunes cosetes que han quedat pendents en el projecte, com és una connexió amb un conversor per poder connectar un grup electrogen en cas de manca d'electricitat, el mateix grup electrogen de l'Ajuntament, evidentment, i que això és una cosa que farem fora del projecte, i també tota l'organització exterior, bàsicament una vorera al costat del pavelló, perquè sobretot la banda que toca el riu sec, hi ha la terra directament al costat del vidre, i això, a banda que és més perillós, s'embruta molt més, i allí la intenció és fer una vorera com la que hi ha a l'altre costat.
Doncs així ho explicava Joan Amigó. Encara no hi ha data per a la inauguració del nou pavelló de l'Espluga de Francolí, que viu ja els seus últims dies. Recordem, doncs, que aquesta obra s'ha enrederit. Estava prevista que acabés la construcció al desembre, però per aquest subministrament dels vidres i també aquesta problemàtica amb una tanca de la pista d'hoquei s'ha anat allargant i doncs, aquesta setmana viurà les seves acaballes ja de la construcció d'aquest nou pavelló, encara però sense data d'inauguració. Aquestes eren les entrevistes que Xavier Lozano feia a les autoritats que van participar també en aquest acte de cloenda del centenari de mossèn Ramon Muntanyola. Acabem l'informatiu i ho fem donant-vos les gràcies a tots vostès que ens escolten i ens segueixen dia a dia. Per què? Doncs perquè l'Espluga FM Ràdio ha començat l'any sent el mitjà de comunicació de la Conca de Barberà de referència a la comarca en les xarxes socials, sent el líder, per exemple, a Facebook. L'emissora municipal de l'Espluga FM Ràdio ha estat la capdavantera a Facebook durant tots els dies de gener, sent el mitjà de comunicació de la comarca amb més interaccions per part dels usuaris. De fet, l'Espluga FM Ràdio consolida aquest 2018 una tendència que ja havia marcat durant el darrer semestre del 2017. L'Espluga FM Ràdio encapçala la llista dels mitjans locals amb més engagement a la Conca de Barberà. Què suposa això? Doncs és la relació i la interacció dels usuaris en les pàgines de Facebook dels mitjans de comunicació. D'aquesta manera, les publicacions de l'Espluga FM Ràdio, les notícies, com també els arxius sonors dels programes de l'emissora, aconsegueixen una quantitat més alta d'interaccions per part de vostès, dels seguidors de l'emissora, ja sigui amb posar m'agrada a la publicació o en compartir, comentar i, de fet, també pitjar. Una interacció que el que fa és demostrar i assegurar que el vincle amb l'Espluga FM Ràdio és molt gran per part de l'audiència i la penetració també ho és, perquè la diferència de seguidors respecte a altres pàgines dels mitjans de comunicació de la comarca és gran. Per exemple, la Conca Diari, TAC12 o bé el Portal 9 són mitjans de comunicació amb influència a la Conca de Barberà que tenen més seguidors però que no tenen un seguiment tan gran com l'Espluga FM Ràdio. Per això, nosaltres des d'aquí de l'Espluga FM Ràdio, avui que us expliquem aquestes dades del gener, que hem estat líders a les xarxes socials en quant a interaccions, a seguiment, us volem donar les gràcies a tots vostès per seguir-nos a Facebook, també a Twitter i a Instagram, on també ha incrementat l'emissora moltíssim els seus seguidors, superant ja els 500 membres en aquesta comunitat visual de l'Espluga FM Ràdio. I darrer apunt informatiu perquè Endesa, a través de la seva divisió d'energies renovables en el Green Power Espanya, ha signat la compra del 100% de la societat Parcs Eòlics Gestinver, que posseix 132 megawatts de capacitat de producció d'energia eòlica a través de 5 parcs eòlics situats a Galícia i Catalunya. L'operació s'ha tancat amb Elwain Energy i genera Avante, propietaris d'aquesta companyia Gestinver, per 178 milions d'euros, incloent-hi el deute, i permeten desaugmentar així la seva quota de mercat eòlic espanyol fins a prop del 8%. Concretament, els dos parcs eòlics catalans se situen a la Conca de Barberà. Es tracta del parc Les Forques, de Passanant Nivell Tall, que genera una potència de 30 megawatts i Montargull, a Forès, amb una potència de 44 megawatts. Entre els dos parcs eòlics d'aquests que ara ha adquirit Endesa, ha aconseguit una capacitat total de 74 megawatts. Endesa integrarà ara aquestes noves instal·lacions en la seva pròpia estructura, atès que aquests actius adquirits no inclouen cap inversió addicional, per la qual cosa no serà necessari augmentar els seus costos agregant-los valor per economia d'escala. Les millores en operació i manteniment, així com la integració en el seu sistema de gestió d'energia, incrementen l'atractiu d'aquesta operació. Per José Bogues, conseller delegat d'Endesa, aquesta adquisició consolida l'aposta que fa Endesa per les energies renovables a Espanya. Després de la compra realitzada, Endesa passa ara gestionant en l'actualitat més de 1.806 megawatts de capacitat renovable a Espanya, dels quals 1.749 megawatts són d'energia eòlica, 43 megawatts de mini hidràulica i 14 megawatts d'altres fonts d'energia renovables. Les plantes d'Enel Green Power Espanya produeixen en l'actualitat ja al voltant de 4 terawatts d'energia lliure d'emissions cada any.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Bé, a punt d'arribar a dos quarts d'aquest matí de dilluns 5 de febrer, el que fem ara, com els dèiem, és escoltar les entrevistes que Xavier Lozano, periodista de l'Espluga de Francolí, company de l'Espluga Audiovisual, va fer en aquest acte de cloenda del centenari de mossèn Ramon Muntanyola, per exemple, al president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, com també a l'abat del monestir de Poblet, Octavi Vilà, i finalment a l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. Per tant, recuperem aquests minuts. Són fragments d'aquestes entrevistes que podeu recuperar de forma íntegra a esplugafmradio.cat.
El teu portal informatiu de proximitat.
Octavi Vilà, abat de Poblet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, avui el monestir té l'honor d'acollir aquest acte de cloenda d'un centenari que s'ha repartit per tot el camp de Tarragona, de fet, i que avui doncs, torna aquí a la Conca, no? Lloc d'origen de mossèn Ramon Muntanyola.
Molt a prop d'on va néixer mossèn Ramon Muntanyola i un lloc que estimava moltíssim. I damunt un acte que enllacem dues celebracions, el 2017, que ha sigut el centenari del naixement de mossèn Muntanyola, i el 2018, que se celebrarà el 75 aniversari de la mort del cardenal Vidal i Barquer, dues persones, com se tradueix al llarg de l'acte, molt estretament vinculades.
Ha estat un acte, a més, amb una eucaristia solemne, amb un element simbòlic, és l'utilització d'aquest calze, el calze de Catalunya. Què representa per la nostra història aquest calze?
El calze que es va regalar per subscripció popular a mossèn Muntanyola, que s'utilitza molt poques vegades i que hem de reconèixer que amb certa emoció hem fet servir en aquesta eucaristia pel que representa, perquè diguem-ne que es fa present la seva memòria en aquesta celebració també entre nosaltres.
Relació entre Muntanyola, Vidal i Barraquer, aquests dos personatges del segle XX, quina va ser?
És una relació de passió, una relació amb mossèn Muntanyola entre el seminari sent arcabisbe el cardenal Vidal i Barraquer, és ordenat encara de prevere sent arcabisbe el cardenal Vidal i Barraquer, tot aquí a l'exili, i al llarg dels anys de la seva vida, diguem-ne que el cardenal Vidal i Barraquer és una presència sempre en la seva vida, fins al 1968, en què comença a treballar amb la seva biografia, aquesta edició, la darrera edició de la qual presentem avui. És una biografia una mica típica, no és una biografia a l'ús de les actuals, sinó que és una biografia que transmet tot el sentiment i passió de mossèn Muntanyola pel cardenal.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé també aquest any de celebració.
Gràcies a vosaltres.
Estem amb el president de la Diputació, Josep Poblet. Molt bon dia, president.
Molt bon dia.
Avui en un acte de cloenda important, simbòlic per tot el territori, no només per l'Espluga, per la Conca, sinó per tot el camp de Tarragona, i a més perquè també amb un clar lligam en el que ara començarà aquest any Vidal i Barraquer, oi?
Efectivament, en mossèn Ramon Muntanyola, per on va passar, va deixar una profunda petja en molts sentits, no només a vegades s'explica en l'anecdotari que el defineix també, i el caràcter bonhomiós i el caràcter un tant irònic, sinó que com a poeta, com a sacerdot, com a home d'església, com a patriota, com a defensor de la llengua catalana, és una persona amb múltiples dimensions que per bé que se'n parli mai arribes a copsar-les totes. Hem procurat en aquest centenari deixar un reguitzell de testimonis que són o la reactivació d'aquells que ja existien posats al dia, doncs el dia vindrà que ha fet Joan Maria Pujals amb una antologia de les seves poesies, la reedició del llibre que li va dedicar a Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau, del que en va ser ell doncs, l'escriptor i l'autor d'aquest llibre posat al dia pel pare Massot, doncs el poema que acabem de sentir, Cardenal Proscrit, musicat per mossèn Miseracs i amb lletra de mossèn Muntanyola. Tot això que ens ajuda? Tot això ens ajuda a veure la transcendència de personatges irrepetibles que tenien un nivell cultural extraordinari i que es projectaven des de la senzillesa i des d'un compromís molt ferm i des de dir coses fins i tot que eren incòmodes en aquell moment, però que han adquirit la seva permanent vigència quan les han pogut contrastar al llarg dels anys.
S'està parlant molt, no?, precisament d'aquesta vigència que té tot el que va passar en aquell moment i que ara, pels moments polítics que vivim, sembla que torna a ressorgir, no?
Jo sóc dels que defensa que sempre en la vida, en societat, en cultura, en política, en qualsevol camp, situar-se en els extrems és el fàcil, és l'apassionat del moment. Situar-se amb la que distància i la perspectiva necessària de les coses és una mica més difícil. La gent que aconsegueix això, situar-se en un context propi, saber avaluar les coses en el moment que passen, no tenir el neguit d'allò que apreta en aquell moment, acaba donant un valor gran a la dimensió d'allò que has pensat, d'allò que has dit, d'allò que has fet, i que després el temps ho fa permanent. Tant mossèn Muntanyola com el cardenal Vidal i Barraquer responen amb aquest patró de persones amb una transcendència gran que els temps que vindran i els temps que van viure podran donar-se la mà sempre, perquè van ser fidels al seu compromís, van ser coherents, van ser fidels a les seves conviccions i van ser gent que va servir bé els interessos del seu país en aquell temps, i en tot temps podran ser avaluats de la mateixa manera.
Moltíssimes gràcies, president. Molt bon dia.
Gràcies a vostès.
David Rovira, alcalde de l'Espluga, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui és un dia també important, especialment per l'Espluga, després d'haver celebrat aquest any amb tants actes i amb aquest acte tan simbòlic i solemne d'aquí al monestir de Poblet.
Sí, realment estem molt contents perquè creiem que és una manera maca de tancar el centenari de mossèn Ramon Muntanyola i començar el que serà l'any Vidal i Barraquer, que ja no ens correspon a nosaltres, perquè nosaltres deixarem aquest primer acte, que serà presentar aquesta biografia revisada que va fer mossèn Muntanyola del cardenal de Tarragona.
El fet de que s'hagi volgut cloure aquest acte aquí al monestir, quin simbolisme té?
El simbolisme, que és un tema que explicarem a dalt, és que va ser aquí, en el monestir, on un grup de preveres que es van reunir van decidir que farien la biografia del cardenal Vidal de Barraquer. Això està documentat i, per tant, tenia tot el sentit del món de fer-ho aquí, donat que va ser aquí on es va fer aquesta reunió i doncs, que van encarregar a mossèn Muntanyola que fes aquesta biografia.
Quina transcendència creieu que ha tingut per l'Espluga la celebració de tots aquests actes? Alguns s'han fet a l'Espluga, però el destacat també és que s'han repartit per tot el camp de Tarragona. És a dir, un personatge, una persona, un espluguí il·lustre, de nou ha ressorgit, no?, a tot el territori.
Per nosaltres ha sigut molt important aquestes complicitats de tots els municipis, de tota la gent on ell va estar, que han volgut fer actes de molts tipus, des de lectura de poemes, a fer xerrades, en fi, a qualsevol activitat vinculada amb ell. Creiem que ha estat una manera de posar en valor tota la seva obra, sobretot el seu pensament, i aquesta filosofia de la no violència, del perdonar, de saber perdonar a gent que amb ell li van fer molt mal, fins i tot a nivell personal, no? I saber aquest testimoni de reconciliació, creiem que és molt important. Era una persona que va marcar una generació, que després, doncs, amb el pas del temps, va quedar més o menys, doncs, apagada, i creiem que ha sigut un moment per reconèixer, per retrobar-lo i també per posar-li en valor. I, desgraciadament, veiem que moltes de les coses que en aquell moment van passar, avui tornen a ser d'actualitat. Igual ens passa amb la biografia del cardenal Vidal i Barraquer, que tens la impressió que estàs llegint la crònica actual.
Gràcies, alcalde, molt bon dia.
Molt amable a vosaltres.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Fins aquí el repàs de l'actualitat, però com saben també segueix a esplugafmradio.cat i òbviament també per aquests canals, les xarxes socials de l'Espluga FM Ràdio, doncs molt seguides per part de vostès, i que al llarg de la jornada d'avui, com de tota la setmana, podran seguir coneixent també l'actualitat i la programació d'aquesta emissora. Avui a les 12 del migdia podreu escoltar la remissió de l'Inquiets d'aquest dissabte dedicat al centenari de mossèn Ramon Muntanyola i també al monestir de Poblet, espai que va acollir aquests actes de cloenda. De cara a les 4 de la tarda avui podran escoltar el Patrís, aquest espai de converses entre el Joan Casanovas i un convidat. En aquest cas, es va parlar amb el Toneta, un espluguí conegut, per exemple, doncs per la seva barberia durant molts anys rebent clients. Avui, per exemple, a les 4 de la tarda en podreu escoltar un repàs d'algunes històries que ell va conèixer i va aprendre també de part dels seus clients. Això serà a les 4, al Padrís, aquest espai de converses reposades. I ja més endavant, a les 8 del vespre, avui és el dia de l'Excuse Me, el programa de música i anglès de l'Espluga FM Ràdio, de la mà del Carlos Fuentes i la Cristina Sanahuja. Secrets de les cançons, de les lletres i també diverses propostes musicals, com els jocs que ells mateixos fan amb els misteris, algunes frases fins i tot amagades que guarden les cançons en anglès. Tot això al punt de les 8 del vespre. I tancarem la jornada amb un nou conte infantil en anglès a l'Storytime, aquestes propostes infantils que ens porta dia a dia la Jill Haywood aquí a l'emissora. Això serà a les 9, després del repàs del dia en un minut. Propostes per aquest dilluns 5 de febrer, comencem així aquesta setmana i aquí acabem el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns. I així els agraïm la vostra confiança un dia més. Desitgem que passin una molt bona setmana i que comencin amb bon peu aquest dilluns. Gràcies i fins a la propera edició de l'informatiu d'aquesta casa. Gràcies i fins aviat.
Més informació a esplugafmradio.cat.
L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge. El Pedrís. Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio. Entre vins i fogons. Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El sorollari. La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. Esplugafmradio.cat.
Separar els nostres residus és la nostra responsabilitat.
Matèria orgànica al contenidor marró.
Paper i cartró al contenidor blau.
Envasos al contenidor groc.
Vidre al contenidor verd.
I el rebuig, què és? Són les cendres, morilles, bolquers i restes d'escombrar.
I dels altres residus, què en fem?
Utilitzem la deixalleria.
Recordeu que hi podeu portar electrodomèstics, pots de pintura, oli vegetal de cuina, oli mineral, roba, material informàtic i altres residus que no podem dipositar en els contenidors.
Reciclar és la nostra responsabilitat.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.